fila la primera posició gràcies a la victòria a Cartagena i la derrota de l'Espanyol a Leganés. Així arribam a les 10:04. Més notícies demà a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Els infortunis han obert la porta a unes malediccions que ni se'ns havien acudit a esperar, que ni hauríem estat a punt per entendre com a benediccions si ens haguessin arribat en la nostra joventut, quan estàvem il·lesos, quan érem innocents. El futur sempre ens troba canviats. La música d'Emma Bolton, Climb Out, ens ha servit avui com a taló de fons per llegir aquest fragment de la novel·la Lila de Marilyn Robinson per presentar un programa que estarà protagonitzat pel patrimoni, la música i els llibres.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. Aquest divendres comencen a Menorca les 18è jornades de recerca històrica. Enguany reflexionen al voltant de l'experiència viscuda amb el cas de Punta Nati, amb el rerefons de l'acord assolit al febrer per fer compatibles la conservació del paisatge cultural de la zona i la implantació del parc fotovoltaic de Son Salomó. Parlarem amb el nostre primer protagonista, Àngel Roca, de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. A la secció que dediquem al món dels llibres, en Manel Bonmatí farem justícia avui al personatge de ficció que va fer mundialment famós el ninotaire argentí més popular de la història, Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino. Ens referim, com no podia ser d'altra manera, a Mafalda. I acabarem amb una de les grans revelacions musicals del moment, el músic menorquí en Rudimentari, que serà amb nosaltres a la part final del programa per presentar-nos el seu primer disc Contracorrent.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Batecs de pedra a Nura.
Aquest proper divendres arrenquen les 18è jornades de recerca històrica de Menorca amb el títol de Patrimoni Cultural, Paisatge i Energies Renovables, una simbiosi necessària. Els organitzadors, com sempre, la Societat Històrico-Arqueològica Matí i Vella, avui ens acompanya el seu president, Àngel Roca. Àngel, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Àngel. Ens trobem davant d'una nova convocatòria. Ja són 18 jornades de recerca històrica. Déu-n'hi-do.
Sí, una larga trayectoria. Y bueno, este año, por las consecuencias de la pandemia que estamos padeciendo, nos planteamos no hacerlas debido a las dificultades de traslados, de ponentes, de aforo de la sala y esto. Pero al final hemos decidido ir adelante y vamos a utilizar una forma mixta de presencial reducido y streaming para que todo el mundo pueda acceder, porque consideramos que es un tema importante y que hay que sacarlo a la luz.
Ho celebram. Dispondrà, per tant, d'una part presencial, com ens explica en Àngel, i una part en streaming, inscripció gratuïta. Els interessats, Àngel, abans de començar, s'han hagut prèviament de registrar en un mail de la Societat Històrico-Arqueològica per poder-ho fer. Anem ja a entrar en matèria. Estem parlant d'un tema enguany molt interessant, perquè l'experiència viscuda, us recordem, en el cas de Punta Nati, recordem on està previst fer el parc solar més gran de les illes, amb la problemàtica de la conservació del paisatge cultural de Punta Nati i la implantació de plantes d'energia renovable. Per tant, això ha plantejat un debat, ha posat un debat damunt la taula molt important, i un debat, Àngel, que no es podia ajornar més temps.
Sí, consideramos que era la oportunidad, porque como consecuencia de de la situación que se ha planteado con la ampliación del parque fotovoltaico de Punta Nati. Y luego también que en este momento se está redactando la revisión del plan territorial insular, pues consideramos que estas dos premisas, pues hacen que este debate haya que hacerlo ahora y no se pueda aplazar.
A més, ha costat Déu i ajuda poder arribar a un consens, no?, entre els promotors del parc solar de Punta Nati, el Consell Insular, les institucions en definitiva, i d'altra banda també la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella, que ha estat molt combativa, perquè sense discutir la necessitat de combatre el canvi climàtic amb energies renovables, amb energies noves, no sé si aquesta posició, ara en parlarem, de la societat Martí Vella ha estat ben entesa per tota la societat en algun moment, no sé quina impressió heu tingut des de dintre, Àngel, però, és clar, hi havia una necessitat també vital, no?, que era no perjudicar, protegir tot el patrimoni valiosíssim, cultural i paisatgístic de Menorca, especialment d'aquesta part tan emblemàtica, no?, Punta Nati.
Sí, efectivamente. El acuerdo fue difícil porque, claro, todos los permisos que se concedieron a la promotora del parque fotovoltaico pues estaban dentro de lo que la ley permitía. Entonces, Menorca tiene únicamente dos paisajes culturales, uno es Punta Nati y otro son los barrancos de Smith-John, que estos son las declaraciones que ha hecho el Ministerio de Cultura sobre paisajes culturales de España. Y bueno, entonces nosotros queríamos destacar que Punta Nati tiene unos valores de paisaje etnológico únicos. Esto lo han confirmado todos los expertos que han venido, tanto nacionales como internacionales, a ver la zona. Y considerábamos que merecía una lucha, una defensa de preservar este paisaje. Entonces, claro, al principio el contorno del parque era muy invasivo, eran 173 hectáreas, y bueno, a través de diversas negociaciones y tal, pues hemos conseguido, a través del acuerdo marco que firmamos en febrero pasado, pues que se redujera a 68 hectáreas. Entonces, esto permite liberar toda la parte norte del paisaje de Punta Nati, desde, digamos, el actual parque fotovoltaico que haya implantado hacia el norte, quedaría totalmente libre. Y además, con la característica de que se va a mantener la potencia de producción de energía eléctrica que se planteaba al principio. O sea, son 50 megavatios que se van a mantener a base de meter placas fotovoltaicas más eficientes y evidentemente también unos sacrificios impuestos para la compañía explotadora.
Aquestes jornades, com dèiem, arrenquen demà, ho fan a la sala d'actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella. Ja sabeu que si no hi podeu assistir, per la reducció de l'aforament de la sala, aquesta jornada, això també és molt important, es podran seguir també per streaming, per la qual cosa podrem estar seguint en directe, no, diguem-ne, el debat. Anem a parlar ja una mica de com heu organitzat aquestes jornades i dels ponents. Crec que és important quan ens ho expliquis, perquè vegem una mica el nivell que tindran aquestes jornades, Àngel.
Bien, las jornadas, como hemos dicho antes, se desarrollan los días 27 y 28 de noviembre, mañana y pasado. Comienzan mañana, viernes, a las 6 de la tarde, con una ponencia de Mario Sánchez Ferrero, que es director de ECO Revolución Solar, que hablará sobre la transición energética ciudadana. Hablará sobre los proyectos energéticos con participación ciudadana. A continuación, intervendrá el conseller Miquel Àngel María Ballester, del Consell Insular, que con una ponencia con el título Protección del paisaje y transición energética, la nueva frontera del PTI, en la cual desarrollará los criterios que se han seguido en la redacción del PTI para armonizar las energías limpias con la protección del patrimonio y del paisaje. Esta ponencia la comparte con José María Esquiaga, que es el director del equipo técnico que está redactando el PTI, la renovación del PTI, y que hablará de los aspectos más técnicos y más concretos. Luego, a las 8, está prevista la inauguración de las jornadas, y la ponencia inaugural será a cargo de Gabriel Alomar Garau, doctor en geografía por la Universidad de las Islas Baleares, con el tema Paisajes energéticos a Menorca, Passat, Present y Futur, que hará un recorrido de las necesidades energéticas, de ver cómo se plantean los nuevos retos, y bueno, consideramos que es importante saber dónde estamos y a dónde vamos.
Efectivament, i amb aquesta xerrada inaugural acabaran aquesta primera jornada. Però encara hi ha una altra sessió prevista per dissabte.
Sí. El sábado comenzará la jornada a las 10 de la mañana con la intervención de Neus Sastre-Guast, ingeniera industrial y experta en instalaciones eléctricas, que disertará sobre la nuestra energía, cómo la gestionemos. A las 10:45 la ponencia será a cargo de Rafael Mataolmo, catedrático de análisis geográfico y regional de la Universidad Autónoma de Madrid, con el título El paisaje, carácter y percepción del territorio en la construcción de la sostenibilidad. Mataolmo es un referente en geografía, ha participado ya en la redacción del PTI de Menorca, el vigente, y bueno, consideramos que también tiene mucho que decir sobre el tema. Después de un breve descanso, a las 12, Víctor Fernández Salinas, también geógrafo y presidente de ICOMOS de España, habla sobre las diferentes consideraciones del patrimonio cultural y natural en el paisaje y sus consecuencias en el caso de Punta Nati. Víctor Fernández Salinas siguió muy de cerca toda la negociación que hubo sobre Punta Nati y formó parte de los redactores del informe que hizo ICOMOS sobre los llanos ganaderos del norte de Ciudadela. Y luego, para concluir, a las 6:15 está previsto un coloquio resumen de la jornada con el título La especial salvaguarda de territorios patrimoniales, una aportación de todos.
Com veiem, déu-n'hi-do, hi ha un programa prou complet, i a més pel que veiem també amb uns ponents de primer ordre. Un dels temes més importants, possiblement, i en el qual ho fem més incidència, Àngel, és que la gent intenti comprendre, entendre el que significa i les conseqüències que se'n deriven de tenir un patrimoni cultural que és paisatge cultural, aquest concepte de paisatge cultural.
Sí, el paisaje cultural, según UNESCO, son los paisajes en los que ha habido una incidencia muy fuerte de la mano del hombre. Entonces, claro, hay que distinguirlo de los paisajes naturales, que es la propia naturaleza. El caso de Punta Nati es un caso clarísimo de paisaje cultural, porque el paisaje lo configura tanto el entorno natural como la actuación durante siglos de generaciones y generaciones de menorquines trabajando la piedra seca para adecuarlo a las necesidades que tenían de la explotación ganadera.
En qualsevol cas, el que sí podríem dir és que l'acord marc al qual es va arribar, com ens recordaves molt bé, Àngel, el mes de febrer, l'acord marc per poder tirar endavant aquest projecte, el projecte del Parc Solar de Son Salomó a Punta Nati, recordem, un projecte que havia de convertir aquest parc en el més gran de les Illes Balears, finalment s'ha redimensionat, s'ha aconseguit dimensionar d'una manera adequada per poder acontentar, diguem-ne, totes les parts i poder aconseguir, i aquí tornem al títol de la jornada, Àngel, una simbiosi necessària entre patrimoni cultural, paisatge cultural i energies renovables. Jo crec que d'altra manera no s'hagués entès, no? Que no s'hagués pogut arribar a un acord i que aquest tema, de fet, hagués acabat com així, va estar a punt de fer-ho a tribunals, perquè realment hagués estat una sort molt trista, no?, per aquest tema.
Sí, evidentemente. Nosotros siempre desde el principio dijimos que la postura de la Martivella era la armonización de la aproximación del patrimonio y de la producción de energías limpias. Esto está claro, pero claro, no de cualquier modo y de cualquier manera. Yo creo que en este sentido el acuerdo marco ha sido ejemplar, porque aparte de conseguir mantener la producción eléctrica prevista desde el principio, se ha reducido de una forma tremenda la extensión del parque y se ha preservado la zona más emblemática de todo el paisaje de Punta Nati, y al mismo tiempo se ha declarado BIC, bien de interés cultural con carácter de paisaje etnológico, una zona amplísima que preservarà tota la part de Punta Nati en su conjunto.
També podríem dir una mica que aquest acord Marc Àngel és un exemple una mica del que veiem tantes vegades, no? Que al cap i a la fi és la societat civil la que acaba una mica tirant del carro, no?
Bueno, en este caso, sí, la verdad es que nosotros hemos tenido el apoyo de otras asociaciones como Hispania Nostra, Mítica, Amics de Punta Nati, pero con relación a las instituciones hemos estado con una solidaridad muy grande. Pero bueno, consideramos, yo creo que todas las partes tienen que estar contentas del acuerdo conseguido. Y luego no hay que olvidar que esto solo representa el 20% de las energías que se quieren implantar en Menorca. Entonces, había que, digamos, poner una posición firme para que el resto de las energías que se tengan que implantar, pues se tengan que hacerlo con los criterios respetuosos con el paisaje, los paisajes especiales, porque evidentemente una alteración paisajística siempre se va a dar, y evidentemente también pues con todo el patrimonio, tanto arqueológico como etnológico, porque hay puntos que no permiten conciliar las dos cosas. Es importantísimo saber dónde, de qué manera y qué extensión tienen que tener los parques de energías renovables que se proyecten de cara al futuro.
No era poca cosa, de totes maneres, Àngel, per acabar. Parlaves del 20% d'energies renovables, però és que Menorca està actualment en un 3%. No ens movem d'aquest percentatge, i no es pot vendre que Menorca és una reserva de biosfera si realment no es creu realment en les energies renovables. I quan deim que no es creu, no ens referim a que no es creu fent proclamacions polítiques o propagandístiques, sinó quan anem ja sobre els fets, i els fets és que teníem un projecte que realment pot aconseguir aquest objectiu, que Menorca passi dels 3 en els 20, però això és important, sense malmetre el territori, sense malmetre tampoc el paisatge cultural, i en aquest cas de Punta Nati. Finalment s'ha aconseguit, crec que és una victòria al cap i a la fi de tots.
De tots, evidentment, sí.
Àngel Roca, president de la Societat Històrico-Arqueològica. Martí Vella, moltes gràcies.
Bueno, yo quería de todas formas hacer un agradecimiento antes de terminar al Consell Insular de Menorca, al Ayuntamiento y al Instituto de Estudios Baleares, que como otras veces han dado soporte a la celebración de las jornadas, y hay que tener en cuenta que sin su nuevo apoyo pues esto no se podría celebrar.
Molt bé, dit queda, bueno, tam. Moltíssimes gràcies, Àngel. Fins una altra.
Bon dia.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marcàs.
IB3 Ràdio. Nura.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, la Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ib3.org.
El racó dels llibres amb Manel Bonmatí. Una trobada amb el món de la lectura a Nura.
Imagine there's no heaven. See
nostra protagonista d'avui, Manel, encara no direm el seu nom, somiava en un món millor. Tu encara somies?
Sí, jo crec que cada dia hi ha que aixecar-se, no?, amb aquesta intenció de que almenys tu intentar fer-lo millor que el dia abans. I jo crec que per això a vegades tenim que imaginar o pensar que el futur serà millor.
I la sopa, Manel, t'agrada?
La sopa m'agrada molt. Els plats de cuera m'agraden molt.
Jo també.
El que passa és que no recordo a l'edat de la nostra protagonista si m'agradava tant com ara, no?
Sí, jo sí. Jo
sí, algun, reconec que sí.
Algun plat de cuera que no m'agradava. Jo hem donat moltes pistes, no?
Sí, 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 sí. Podem donar més.
Vinga, quina més?
Argentina.
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 Anys 70. 60.
Món dels infants, però amb visió d'adults.
Mm. No sé. I això es du a un nom d'un gran creador que es va deixar fa poc, a més, no?
Sí, en Quino. En Quino, jo crec que va representar un moment important dins del món del còmic i, a més, és veritat que vam dir que faríem un petit homenatge, no?, al seu personatge principal, no?, que és na Mafalda.
Un personatge, dèiem allò de la sopa, perquè sempre li posaven sopa damunt la taula, sí, i no se la volia menjar, no? I era un bon metafòric, no?
I a vegades feia cridades pujant a la seva cadira contra la seva mare dient: però m'estan mostrant que mi mamà me mima quan fa cal·ligrafia, li diu, però no por eso me voy a tomar la sopa.
És clar, estàvem en una època, hi ha que posar-se en situació, no?, que a l'Argentina hi havia una dictadura, a Espanya també.
Sí.
Aleshores, representava allò de tienes la sopa, te la comes...
Era una mica més tard, però diguem que hi havia un règim polític que tampoc era molt clar. Sí. I Espanya, de fet, quan l'època que va arribar a Espanya, o l'època que es va crear Mafalda, perquè un dels mèrits que té Mafalda és que encara ens creiem que continua viva i que surten noves vinyetes quan només van ser d'un període de 9 anys, del 64 al 73.
Exacte.
Que és veritat que Espanya era un moment que s'apropava ja al moment de la transició, però quan van arribar aquestes tires còmiques a Espanya, pues, es van publicar només com literatura per adults, no? No se li deixava als infants que les miressin, no?
Fixa't, tu ho has dit, no? Ella va començar a pintar Mafalda, a dibuixar Mafalda, l'any 64, i la va dibuixar fins l'any 73, sí. 9 anys, ho has dit. Deia que estava cansat de repetir-se.
Bueno, ell va dir que no li sortien més idees, que ja l'havia esgotat, però és veritat que representa molt bé aquest moment, que és molt, molt avançat en certes coses, com per exemple el moviment d'alliberació de la dona, de l'ordre mundial, no?, de voler un ordre mundial diferent, i els aspectes humans aquests jo crec que els va tocar i els va deixar en el seu món, i per això té tant d'èxit.
Jo sempre em demanava què faré quan tingui 64, i no se'n dona compte. Se'n dona compte que els anys passen volant. Això també es demanava, no?, a la cançó dels Beatles. Els Beatles i Mafalda, hem escoltat...
I el Pájaro Loco.
El Pájaro Loco no sé si el tindrà.
Ella era una fan del Pájaro Loco. A mi també m'agradava.
A mi també m'agradava molt.
El meu personatge de còmic, diguem, de còmic animat... era el Pato Lucas, però de totes maneres el Pájaro Loco també m'agradava.
Molt bé. Ens has posat aquí, Manel, alguns còmics de Mafalda, que són...
Sí.
Veig que els col·lecciones... O que
sí, els vaig col·leccionar precisament als anys 70, a finals dels 80, que ens van sortir, i són els que he portat. I es van fer en recopilatori, són les tires còmiques, i eren, bueno, a vegades anaven sortint, doncs, jo crec que cada mig any, una cosa així... I lògicament era un fan i els tinc, no? I els he portat, això, perquè els pugueu veure, o ja farem una foto i la ficarem a la
red. Sí, la ficarem a la xarxa. S'ha convertit en un personatge icònic.
Sí, i per això jo dic que inclús sembla que està viu i que surten moltes reivindicacions d'ara en veu d'ella que no són d'en Quino. Però jo els alumnes que he treballat aquest any amb el tema de Mafalda com un homenatge a en Quino, els hi vaig dir, si veieu una vinyeta que estigui en color, no penseu que sigui d'ell, perquè vol dir que algú ha agafat el model d'Anna Mafalda, i que és veritat que el Museu d'Anna Mafalda té ja tot el del merchandising molt, molt fet, i li ha ficat colors a ella i a la resta de personatges.
Fixa't, ell denunciava temes universals, no? Com la guerra, l'odi, la violència, el racisme. Per això deies, no, Manel, que el seu missatge és plenament vigent.
I bueno, jo crec que el més clar és l'absurd de la quotidià, o sigui, de situacions que vivim com si fossin de la paraula que diré ara ja se les porta, de normalitat, no? O de nova normalitat, quan de normal no té res, no? I aquest absurd, sobretot amb els termes alegòrics, no? Per exemple, la seva tortuga, saps com es diu?
No.
Burocràcia. Perquè és molt lenta, molt lenta. Llavors, té coses que no et vas donant. I després, l'única amiga que té, que és més, diem, més reivindicativa que ella, perquè ella ho és molt, es diu Libertat. No? No està malament. Com no, quan pensa els noms dels personatges.
És un nom preciós, aquest de Libertat.
Sí.
I és un personatge que transcendeix també, com veiem, generacions. I que ens deixa aquesta mirada irònica, intel·ligent. I sí. si tu haguessis de recordar o destacar una de les vinyetes que t'hagués...
Bueno, a mi hi ha una que ara pega molt, que qualsevol diria que està escrita l'any 65, que na Mafalda li demana al seu pare. Bueno, ho diria en castellà o en argentí, que és com ho diu ella, és... Tu has visto el año que viene, pero existe. Dice, sí, claro que existe, pero de verdad lo viste. I en aquest moment nosaltres ens plantegem, què passarà el 2021? No? Pues jo dic, i l'altre dia que estava fullejant, dic, ostres, aquesta m'agrada molt pel programa, i m'agrada. Igual que quan ella puja sobre la cadira i fa un crit a la humanitat com si tingués a tot el món als seus peus escoltant-la, no?
Has dit com si tingués a la humanitat als seus peus, perquè la humanitat està una mica malalta, el món està una mica malalta, el planeta està malalt.
Mira, un altre dels símbols que m'agrada molt d'ella, que a vegades he posat al meu Facebook i al meu web, és el món ple de tirites, i ella donant-li com consells o posant-li el termòmetre, no? Aquest no té paraules, no? Però ho diu tot, no?
Diu tot.
Diu, el món necessita cura.
Clar, i seria una vinyeta que podria molt bé representar també el moment actual,
sí.
No?
Bueno, i segurament abans d'ella també, perquè jo crec que és la gran realitat, com els homes desfan la humanitat, que és un tema, com he dit, quotidià i absurd, no?
Un humor, a més, lúcid, que es va convertir en universal. De fet, és una dada que sorprèn, no? Bueno, sorprèn. Les seves tires es van traduir a 27 idiomes. Espanya les va publicar a l'editorial Lumen.
Sí,
Lumen.
Molt pres van sortir. I va començar a 63, 64, 67, ja es van posar a Espanya, ja estaven. Uh-huh. I els altres primers països van ser també mediterranis. Bueno, Portugal no tant, però Portugal, Espanya i Itàlia van ser els primers que van fer les traduccions.
I del seu creador, Joaquín Salvador Lavado Quino, nascut l'any 1932, Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats el 2014, que es definia com un obrer del dibuix.
Bueno, perquè tenia el mètode, no? Que vam parlar la setmana passada, que hi ha persones que tenen una... I quan va esgotar aquest mètode és per això que va deixar de pintar. Tenia doble nacionalitat, no sé si ho saps això, des de l'any 90 té la nacionalitat espanyola, perquè ell és fill d'espanyols que van emigrar a Argentina. Llavors aquest tema de l'emigració, amb un dels personatges més emblemàtics, és en Manolito, que és el que té el magatzem on ven Toni, que només és un materialista pur i capitalista, és fill d'emigrants gallecs. Ell en el seu cas no ho és, de gallecs. I després en aquell moment va demanar, bueno, l'any 90 va demanar la nacionalitat espanyola.
Los colores, las flores, la música, el amor.
El Quino, que era un autèntic geni, com veus en aquest programa també hi ha genis,
sí,
com el Jordi Fabres, que ens ha sorprès. Això que esteu escoltant és de la pel·lícula Mafalda, de l'any 73, de l'any 1973.
No l'he vist, i ara que l'ha posat, dic, ostres, assignatura pendent.
Un document que ens ha passat aquest geni que tenim a l'altre costat de la peixera, el Jordi Fàbregas, no? que sense ell això no seria ni d'enfora el que intenta ser. Manel, un personatge de més que ha marcat moltíssimes generacions, no?, la Mafalda.
Sí, jo crec que va sortir en el moment bo del còmic. Si tenim que agafar una època, i concretament a Espanya, no?, l'època bona va ser aquell 60-70, ja la més antiga, potser amb tirades, però estem parlant de tirades de 250.000 setmanals, com ara el TVO, abans de la guerra, no? I, però després és l'època del Mortadelo i Filemón, del Zipizape,
que també es va marcar,
del Superlópez, tots
Super
aquests
López.
Van sortir tots aquests en el moment de la Mafalda per aquí. Després ja, a l'obrir-se una mica la censura, perquè ja que dius, van sortir alguns còmics més per adults, tipus el Vampirella, que segur que el vas veure, el
no,
Papus,
el Vampirella no era la Vampirella.
No. La Codorniz.
Sí, però no.
La Codorniz era més política.
Sí,
i
no?
Després va arribar el que sale los miércoles, no? Que és el jueves.
El jueves sí. De fet,
el jueves a mi que li a mi no m'agrada. Considero que és...
A casa el meu germà el comprava resta, sempre, el jueves. No té, sí, no, ho és gruyer, però és el comprava sempre. El comprava cada setmana,
sí,
el jueves.
Sí, sí. I en canvi aquests, jo dic que tenen una finura... Sí. Per retratar la societat i deixar-te una crítica perquè tu pensis. No?
Clar, tot això és que, clar, podíem dedicar programes a parlar de l'Uderzo, de l'Ibáñez...
Bueno, per mi són els...
Bueno, L'RG...
Vaig començar a llegir còmic, lògicament de petit, per mi l'RG i
l'Uderzo.
I el Museu Tintín, que està a Brussel·les, sí, precisament, sí. I el Museu del Còmic.
L'han dedicat un programa, no?, parlar de Tintín?
No l'hem dedicat.
N'hem
parlat és
algun...
el primer que fem sobre còmic. N'hem
parlat alguna vegada de Tintín, però no l'hi han dedicat
al programa.
És que ja fa molts... En fem molts programes, ja.
Sí, no.
I després es mesclen ja les converses que han tingut nosaltres amb la realitat.
El teu món de fantasia.
Sí, de pura fantasia, certament.
Doncs el Tintín és un altre món de fantasia, per mi perfecte, que ens va obrir el món, perquè en aquell moment nosaltres sortíem del cotxe de casa a l'altra casa, com moltes famílies, diem, mitjanes de l'Espanya d'aquell moment, i a l'Tintín ens obria Àfrica, ens obria el Tíbet, ens obria personatges que eren,
sí,
no estaven a prop, i per mi era, bueno, a més que el seu caire i el seu acompanyant també eren molt, molt, molt macos i molt emblemàtics, i paral·lelament en aquest moment van aparèixer personatges com l'Asteri. I a mi un altre que m'agradava molt era Lucky Like.
Lucky Like, també.
Precisament, sí. La darrera vegada que vaig estar a Brussel·les, ara farà un any i pico, quan es podia viatjar, pues vam dedicar-me a anar mirant les façanes dels edificis, perquè hi ha 94 façanes amb còmics, perquè és la capital del còmic,
capital
de veritat,
del
Brussel·les, i els que estudien dibuix de còmic, el 90% estan a Brussel·les.
Malauradament no es queda massa més temps avui per dedicar el programa. Hem volgut retre el nostre particular homenatge al Quino, a la Mafalda i a tota la gent que somia amb un món millor, no?
Hi ha una altra forma de lectura. Moltes vegades els llibres tenen, vam dir l'altre dia, el títol és molt important, també el disseny de les portades, però el còmic de fet no és només que una altra forma d'expressió cultural, i hi ha que reconèixer-la com a tal. Hi ha més o menys seguidors, hi ha més o menys tendències, ara està super de moda la lectura,
no sé si
dels mangas.
Tenies a casa aquells llibres que l'Isla de Fin
del
Món, i després tenies també
els de Bruguera,
els còmics,
tenia,
eren molt bons.
No, els de Bruguera feien com unes versions adaptades als clàssics on sortia...
Còmic i lletra.
Còmic i lletra.
A casa els teníem.
Sí.
30 segons. Llibre que comentarem
pues
en el proper programa.
Un dels objectius de Mafalda és posar ordre mundial, no? I llavors hi ha un grup que té com a objectiu desmitificar o muntar la contrapartida a les fake news que surten, que es diu El Orden Mundial, que és un grup de joves bastant emprenedor.
El tio la vara.
Sí, però amb molt de... però no creant un altre fake news, no? Sinó amb molta cura del que diu, amb moltes dates, amb demostracions.
Molt bé.
I tenen un programa de ràdio, també, un dia a la setmana a una altra cadena.
Molt bé.
I el títol és El Mundo No És Com Ho Crees.
Doncs sí, el món no és com creiem, amics. I aquí ho deixem. Manel, d'aquí 15 dies tornem amb més coses, sí, del món dels llibres.
Molt bé. Sleep tight now.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Els dissabtes matí a IB3 Ràdio hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, ens salva la vida.
A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9 amb Cristina Bugalló.
IB3 Ràdio és memòria.
Nura, amb Carles Marquès.
Som inexistents, perduts per ser corrent, pirates alta mà, la deriva i contravent. Tots som estrangers, si ningú t'entén, tu xerres molt tancat, tu xerres diferent. Som marinets, som pagesia, poesia incandescent. Som una cançó sense final, una glosa inacabada que xerra d'un passat, d'un futur i d'un present. Som unes arrels més que marcades.
És un dels artistes joves del moment rudimentari.
Tenim uns estrellats a matinada d'acampada. Sí, quan penso en tu cauen llàgrimes salades. Oh.
Ritme de reggae a contracorrent. A contracorrent, com es títol del seu primer àlbum. Ara en parlarem amb ell.
Galopant com un cavall, per amunt i per avall, un pardal que va volant, a ponent a llevant. Som una...
Rudimentari és el nom artístic del nostre convidat, Guillem Llorenç Prats, nascut a Ciutadella el 1993 i que amb aquest tema Som porta ja més de 100.000 reproduccions a YouTube. Gairebé res.
Som una identitat, som unes arrels més que marcades. Tenim un cos d'arena trepitjat amb mil peuades.
Som unes arrels més que marcades, diu aquest tema. Som on reivindica sa llengua i sa identitat menorquina. Guillem Llorenç, bona nit.
Bona nit, com va?
Bueno, Guillem, com estàs? Com diuen els joves avui, petant amb aquest tema.
No, no sé si petant, però estic molt content de tota la rebuda.
Esperaves aquest èxit?
Com, perdó?
Si esperaves aquest èxit.
Ah, no, vull dir, la primera cançó, una carta de presentació que es va fer i sense cap expectativa i no, ni de bon trot esperava tota aquesta rebuda.
Esclau on tu vius per m'explorar i castigats i somrius, miraràs cap amunt, triaràs un nou punt, torna a començar i veuràs la llum. Mire que mire i saps que mani ja qui mani, tot depèn de tu, que corri o que camini.
Un disc, uns temes molt reivindicatius. En el primer que sentíem en aquest single, Som, que va sortir el 2019, reivindiques sa llengua i sa identitat, que ens conforma com a menorquins. Després hi ha altres temes com aquest que escoltem ara, Mani que Mani, també més reivindicatius, més revolucionaris, no? Més a contracorrent. Aquest és una mica l'esperit del disc, no?
Sí, això, no? Em vola donar un missatge i una càrrega política, no?, en temes diferents a cada cançó, però sí, intentant donar un missatge de reflexió i de consciència social, intentant que això, posar una petita llavor de reflexió a cada cançó.
En el videoclip del primer disc, que també estàvem, a més, una camiseta Menorca antifeixista, I és una mica el que defineix una mica tot el que et passa ara mateix pel cap, no, Guillem? I una mica també com entens la música.
Sí, totalment. Quan demanen sobre aquesta samarreta o no, també ho dic, que no esperava cap repercussió, però quan estàs davant d'una càmera transformes en un personatge públic amb més o menys que diguem això, influència, però sí, sentir feixisme per jo és òbviament per jo i crec que hauria de ser per tothom un valor de dubtar per naturalesa. I no, ser antifeixista crec que és el més natural que hi hauria d'haver èticament i moralment, i així ho intentam reivindicar.
M'he retrobat jo enmig del teu camí. Som la collita del que van sembrar ahir. M'he retrobat a jo, enmig del teu camí. Som la collita d'ahir. Mare, avui t'escric des d'aquest món fred. Un mot en alfabet, res li passa a la set. De viure en un present que oblida tal vell secret. No recorda el passat, no recorda el pas següent. I ara volem tornar a l'instint de l'animal. Ara volem tenir memòria com un mineral. Ara hem trobat en la música lo natural, amb qui poder escoltar l'arrel del nostre mal, un arbre sense res. El seu sistema és...
Estaven comentant, Guillem, amb el nostre tècnic, en Jordi Fabres, que entén bastant de música i entén de tot, ell. Estàvem comentant, de fet, que m'estava fent el comentari ell, que és un disc que està molt ben masteritzat.
Sí, jo, bueno, tinc la sort de que, tot i ser un artista novell i un primer disc, de, bueno, haver col·laborat i fet feina amb músics i ja tècnics, que diguem, bueno, de molt alt nivell, i aquest disc el va masteritzar Xavier Lec, que està, bueno, fent feina amb artistes internacionals, nacionals, de la música jamaicana, i és tot un referent.
És un disc també que has fet amb Quim Simó Siva, que és un altre desentès, no? amb tot el que té a veure amb aquest tipus de música, no?
Sí, totalment. És un dels referents, ja més conegut pel projecte que va fer amb Badala com a productor, però ha estat implicat a molts altres, i tots amb molt bona acollida i ressò. I la veritat és que vaig anar a apostar per ell, i sort que es va implicar, perquè sense ell no hauria pogut tirar endavant.
Veiem un disc que sona molt bé, amb una secció de vents que és una mica fil conductor, no? Que ens du a diferents sonoritats de la música que es fa a Jamaica, reggae, en diferents estils, no? Perquè veiem diferents matisos, no? Dintre del que són aquestes sonoritats que ens arriben de Jamaica. Quan i on neix tot aquest interès teu per aquest tipus de música, Guillem?
Clar, això neix de molt jovenet, però d'escoltar a casa amb influència de, bueno, de germans i bueno, no, amics seus, però amb 15 o 16 anys escoltar Fermín Muguruza i bueno, ja amb Cortato i Negu Gorriak, començar a sentir un interès sobre reggae ska, després ja passant per clàssics com els Specials, els Madness, i ja ràpidament pues, voler investigar i saber més sobre aquesta música i arribar als orígens i, com bé dius, pues, tot per tots els estils i variants de la música jamaicana, però va ser que té un poc l'origen, no? I a partir d'aquí pues, ja no em vaig poder sortir.
Dius que efectivament que es remunta també als anys 60 amb ska, com aquest tema o Rudy.
Rudy, Rudy, balla més fort fins que tremoli el món. Rudy,
Mantenim aquesta entrevista via telefònica amb en Guillem Llorenç, rudimentari, que es troba a Barcelona. Et vull demanar una mica, Guillem, deies que no esperaves aquest èxit. Com ha estat tot després? Perquè ha estat una allau de peticions de tot tipus, no? És a dir, ja des del primer moment de com ha sonat aquest single, som, que s'ha convertit en una mena també de d'himne, no? I després supos que l'èxit ha estat aclaparador, no?
Sí, bueno, no, això el que dius és difícil, em pots entendre com la gent adopta i es fa seu a una cançó i no, mos va dur moltíssimes alegries, cançó de Som, i clar, ara es diu, potser sí, hi havia gent que tenia la mirada posada i sura de dir, a veure, van, com sona, però no, moltíssim agraït de són missatges que ens han arribat bueno, d'agraïments i de lo que ha agradat aquest disc i bueno, al final arriba, però molt contents de que la música també d'origen menorquí pues, pugui sortir de Silla, que hi ha vegades que sembla que hi ha una espècie de barrera que no pots arribar, sigui a Catalunya, València, per ja per un dialecte i un idioma, i també pues, fora de això, no? de parla catalana, que també hi ha arribat, poc o molt, però que s'agraeix que puguin escoltar menorquí i que això com un idioma més i com una música més, clar que sí.
És que a mi no ha estat senzill, perquè per molts artistes, també per aquest projecte, no?, que es topava amb la pandèmia el mes de març, pràcticament aquest disc estava acabat ja el mes de febrer, el llançament també estava planificat, però és clar, entremig va sorgir tot aquest fenomen d'aquest virus, el Covid-19, tot això ha obligat a fer plans nous, no?, una mica.
Sí, totalment, ens va agafar just a la sortida, que ja el teníem tot planejat sobre calendari i també amb una sèrie de concerts que havíem preparat i ens havien sortit això, no? I clar, de sobte confinats, no podíem fer res, tot es va cancel·lar i ja vam haver de reestudiar com fer aquesta sortida i que després de no un treball que tantes hores havíem dedicat no, això no ho podem fer de qualsevol manera tenir paciència i fins a fa dues setmanes que no va sortir i el teníem guardat des de no sé quanta estona que vam aprofitar per tornar a mirar i masteritzar en calma amb els companys i tot. Però bueno, sí, ja era més que hora de treure.
Sentíem abans un tema amb influència de la música ska, anem a escoltar-ne ara un dintre de l'estil skinhead reggae, Tu sempre pots.
Tothom xerra massa i tu et sents diferent. No resis a cap déu, no posis mai un preu. Tu ets incalculable, creu en tu. Et sents valenta, no hi ha estat d'alerta. Que frenis teus peus, vaig sempre endavant. Si t'assenyalen, un dit te defensa. Si qualcú te toca, una guerra comença. Ja sé que sempre pots, tu sempre.
Contracorrent, un disc gravat, enregistrat, produït per Quim Sivà a Radio Studios, masteritzat, ho comentava abans el nostre convidat per Xavier Lec, i que t'agradaria, diguem, presentar a Ciutadella.
Sí, estem lluitant i bueno, sense confirmar res, estem lluitant això per fer aquest concert. I si tot va bé, ho aconseguirem. Per coses no es pot confirmar, si no ja ho diria encantadíssim. Però bueno, si no és Ciutadella, allà on sigui, per ganes ja de trobar a pujar damunt un escenari. Però bueno, una altra vegada toca tenir paciència i veure com es poden fer les coses.
ens pots comentar una mica també com ha estat la gravació, els músics que t'han acompanyat, perquè barallaven un protagonisme de la secció de vins. Conta'ns una mica, perquè t'han acompanyat també un bon grapat de músics, no?
Sí, clar, jo aquest projecte em vaig ser, bueno, un projecte personal, i que, clar, s'implica aquí en Simó i produïm amb ell, però que després pues faltaven una sèrie de músics que volíem que interpretessin les nostres produccions per tal de que sonés, no?, com a una banda completa. I sí, la secció de vents ja tenia molt clar des del primer dia que havia de tenir un protagonisme com a fanàtic que sóc jo. I bueno, van cridar en Josep i en Uri, que són dos professionals de molt, ja ho dic, molt alt nivell com tota la resta, i que estan bueno, en projectes com Dog Cosmic o Green Valley, inclús un es feia en Manu Chao. I la sort que contactes d'en Quim, gent que m'ha coneguent aquí a Barcelona, i bueno, vam voler participar, va ser tot un plaer.
Com ha estat un plaer tenir a nosaltres en Guillem Llorenç, Rudimentari, més conegut com a Rudimentari, un discàs, un autèntic disc. Meravellós, fantàstic, i contents de fer aquesta entrevista de ciutadellenca, ciutadellenca en aquest cas, i que sigui un disc i música feta des de Menorca amb potència per arribar a la resta del món. Rudimentari, gràcies, Guillem, ha estat un plaer, i gràcies, amics, a tots vosaltres perquè ens heu acompanyat una nit més. Ens tornem a retrobar aquí, a Nura. Gràcies, Guillem, una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Aquí, com sempre, en Gent de Foc.
Poc a poc, més gent, més caliu, més foc. S'encén una esperança que abans si em moc. No la veig ni la sent, però si els un puny la toc. Que tremoli tot, ara comença un nou joc. Mira, som un gra, però amunt se fa de mica en mica. Res es construeix si no se pica i es repica. Només de gota en gota s'omplirà tota una pica. Idees són complexes, surt de casa i simplifica. Poc a poc, més brases, foc. Si ets en fora, torna a prop. Poc a poc, més viu ja o no. Torna a prop, torna a prop. Poc a poc, reneix una estela al cel. I diuen a roig, esperit rebel. Il·lumina amb foc i neix de dins teu. Si ets en fora, ara torna a prop. Explica-li que no regala ni se compra. Mostra-li que hem de ser foc per no ser sombra. I clar que sé que si estem juntes som més fortes. Si és així, sé que ningú te podrà torcer. Gent de foc. Poc a poc, més gent, més flama, més foc. S'encén caliu, sempre crema i mai mor. I ara més i més escaufa, més fort. Que tremoli tot, ara comença un nou joc. Poc a poc, més brases, foc. Si ets en fora, torna a prop. Poc a poc, més viu ja o no. Torna a prop, torna a prop. Explica-li que una utopia no és un somni. Mostra-li que si se lluita es pot fer un canvi. I clar que sí, que si tu creus es fa possible. Si és així, sé que serem irreductibles. Gent de foc. Gent de foc. Gent de foc. Que creix i creix i ara torna més forta. Gent mai podran torcer